anem a la Gran Guerra. Ets més de Superman o de Spider-Man? Ets més de Batman o ets més de Capitán América? Nosaltres som d'Alfons Gorina. Què tal, Alfons?
Molt bé. Encantat d'estar aquí, de parlar d'aquest tema, que, vaja, em posa la pell de gallina, ja, sentir aquestes músiques.
Però això és la Gran Guerra, els que en sabeu molt, ja ho porteu ja de sèrie, ja sabeu, home, clar, Marvel, ODC... Anem a explicar una mica què passa. És la Gran Guerra del cinema dels superherois, això, no?
Del cinema, dels còmics, originalment, abans de que existís el cinema. Sí, són les dues grans companyies de còmic que aglutinen la major part de tots aquests personatges que avui en dia estan més de moda que mai gràcies a la tirada del cinema dels darrers anys.
Estava a punt de fer-te una llista que m'haguessis de dir cadascú de qui era. Si de DC, això ho sabeu ja de memòria, no t'ho faré, però...
La majoria sí, però pensa que parlem de... Estava mirant ara números i tal, bases de dades de milers de personatges, eh? Tenen cada una de les companyies, per tant, evidentment, et sabria dir els famosos, però vaja...
Nosaltres aquí no es vagi noies de l'escola La Pau de Barcelona, que estan aquí de públic, que són de 6è, era unanimitat, eh? Tots els agradava més Marvel.
És normal, perquè són els que porten la veu cantant avui en dia. És el que han aconseguit, ser els superherois d'ara, amb els que la gent més s'identifica, els que més coneix, i ho han aconseguit amb un temps rècord. És que parlem de que el 2008, quan s'estrena el primer Iron Man, jo no sabia massa qui era Iron Man, només m'havia sonat una miqueta. Tothom sabia que era Superman, Batman, Spider-Man, sí, però realment han aconseguit que uns personatges relativament per frics pel món del còmic només siguin ja absolutament mainstream i per tothom.
Bé, nosaltres en parlem avui perquè ha estat un cap de setmana apoteòsic, diríem, per...
90% de la gent que ha anat al cinema a tot el món aquest cap de setmana ha anat a veure l'última dels Avengers.
Avengers Endgame? Què vol dir això? Que és una batalla final o què és final?
Totalment, sí, sí. Es diu així perquè, mira, de les 22 pel·lícules que havia fet la Marvel amb aquesta iniciativa Vengadores, totes tenien unes escenes postcrèdits que et portaven a la següent pel·lícula. Era una de les marques de la casa. Aquesta no té escena postcrèdits, és un aquí es tanca aquesta història, per tant, sí, sí, final apoteòsic.
I, escolta, jo he mirat per les xarxes les reaccions i molta gent que me n'ha parlat i es veu que aquesta pel·lícula explora.
Explora, sí.
Hi ha gent que plora. Per què plora, la gent?
No, mira, és bastant curiós, perquè aquesta pel·lícula que ve d'una altra que es diu Infinity War, que es va estrenar l'any passat, d'alguna manera dividia en aquest final en dos capítols, aquella primera, Infinity War, era tan espectacular, amb tanta acció, que jo pensava, com ho superaran això amb la següent? Doncs m'ha sorprès molt el plantejament de la Marvel. En lloc d'intentar fer més efectes especials, més... No, l'han plantejat, el clímax és emocional. Vull dir, és...
A l'emoció, als sentiments.
És... pels fans, per com t'estimes aquests personatges, com has crescut veient tota aquesta evolució, com has conegut les seves victòries, les seves derrotes, els seus desamors... Tot això és el que et porta a aquesta pel·lícula i, per tant, sí, és molt possible que explori.
La pregunta clau avui que us volem fer, diríem, una guia bàsica d'aquesta guerra entre Marvel i DC és: si no has vist cap pel·lícula, et pot agradar aquesta?
És com més complicat. Com més, tinc un amic que ho diu molt bé, com més li hagis donat aquesta saga i aquests personatges, més et tornaran ells amb aquesta pel·lícula.
I pot ser que algú sigui molt de DC i vegi Avengers Endgame i es reconverteixi a Marvel? Això podria ser?
No sé, a veure, jo crec que en el fons els aficionats dels còmics poden gaudir en general de qualsevol de les pel·lícules. La qüestió és que Marvel dona la impressió almenys que ho està fent molt millor que DC, almenys els darrers anys, perquè DC sempre havia portat la iniciativa, en aquest sentit, primer amb els còmics, van ser els primers personatges importants, exceptuant el Capità Amèrica, que és el primer gran clàssic de la Marvel, i després amb les pel·lícules, Superman, Batman, totes aquestes van ser les primeres en arribar, i la Marvel ha estat al segle XXI, que s'ha posat les piles i li ha pres totalment la de la mà.
I ha copiat coses, Marvel, de DC?
No, en realitat no tant.
Quina diferència hi ha principal entre els dos, que podries dir? A veure, és difícil, no, aquesta pregunta, però...
A nivell cinematogràfic?
Sí, cinematogràfic.
Bé, va relacionat amb els personatges. Tu pensa que la majoria de personatges emblemàtics de DC surten entre els anys 30 i 40, període molt complicat, la Gran Depressió, període entre guerres, Segona Guerra Mundial... i que creen uns personatges que siguin una mica infal·libles, per entendre'ns, amb aparença de déus, no? Superman, Wonder Woman, una excepció, Batman, que era un personatge bastant estrany en aquest context. I, en canvi, la Marvel surt en els anys 60 en un context social molt diferent, molt interessant també, però són personatges una mica més humans, una mica més del carrer, per entendre'ns, no? I aleshores les pel·lícules reflecteixen una mica això. Les de DC han sigut sempre pel·lícules molt transcendents, amb molta vinculació gairebé religiosa en el cas de Superman, i la Marvel ha optat per una cosa en principi més desenfadada, l'ha anat fent creixent fins a tenir aquesta pel·lícula de 3 hores que és espectacular, però en principi ha apostat més per la diversió, entre comentes, la Marvel, i DC per la transcendència i la seriositat.
Alfons, parlem dels X-Men.
Dels X-Men, doncs mira, els X-Men és molt interessant perquè, com dic, sorgeixen als anys 60 i és molt important en l'univers de Marvel perquè va ser l'any 2000 la primera pel·lícula que d'alguna manera va fer creure a la Marvel que podia començar a explotar tots aquests personatges en cinema. Però mira, perquè estava llegint una teoria molt interessant.
Sí? Sobre X-Men?
Sí, sobre X-Men, perquè són aquests mutants que tenen superpoders, però al lloc s'allunyen d'això que et deia del DC, de personatges admirats i tal. No, són personatges marginals, els que l'ésser humà vol eliminar perquè els consideren un perill. Tot això és un reflex d'aquesta època dels 60, de l'homosexualitat, del racisme, i, de fet, molta gent veu en Charles Xavier, que és el personatge, el líder dels X-Men bo, per entendre'ns, una mena de Martin Luther King, que volia que tothom pogués conviure en pau. En canvi, veuen en Magneto, que és la versió radical dels mutants, el Malcolm X, el que vol eliminar l'altra banda.
Ai, estic pensant ara, això no deu ser una mica sectari, que les coses que expliquen les pel·lícules després algú li el porta a ser, a pensar d'una manera o una altra, no ho sé, eh? Ara això és una teoria meva que m'acabo de pensar.
Sí, no, clar.
A nivell polític, igual.
Depèn de com tinguis ganes tu de menjar-te el tarro, no? Perquè poden tenir, clar, els còmics, evidentment, moltíssimes connotacions, moltíssimes...
I els americans que sempre ens volen dir coses? I sempre hi ha la moralina aquella, què?
Doncs sí, perquè, mira, a més, Magneto, aquest personatge que et dic de Malcolm X, la seva història dins del còmic era que ell havia estat un pres als campaments, als camps de concentració, i per tant una mica tot aquest rancor surt al llarg dels anys, vaja.
Bé, anem a parlar també d'Iron Man una mica. Què ens volies dir d'Iron Man?
No, Iron Man, bàsicament perquè l'univers cinematogràfic, el que deia, és una pel·lícula molt important perquè...
Iron Man què és? Marvel o DC?
Marvel.
Val.
És la primera pel·lícula, la del 2008, la que impulsa tot aquest univers de 22 pel·lícules i 11 anys que hem anat seguint, i de fet jo crec que li han d'estar molt agraït a aquest personatge perquè, sense ser el més emblemàtic de la Marvel, que podria haver estat, doncs, això, el Capità Amèrica, no, per exemple, va ser el que va donar aquest impuls a construir tot aquest univers. I és important també que una cosa que DC sempre li havia portat avantatge a la Marvel és que totes les pel·lícules de DC eren de la Warner. La Warner tenia els drets. Aleshores, clar, podien anar fent i desfent com volien. En canvi, la Marvel havia venut els seus drets a diferents estudis.
Sony, no?
Sí, Sony, Paramount, bé, tots, no? I en canvi, la Fox, els X-Men encara pertanyen a la Fox. A poc la Marvel els ha anat recuperant a través també de la seva venda a la Disney, i gràcies a això han pogut construir un univers cada vegada més gran, amb més personatges. Ara ja tenen la Fox també, per tant queda el dubte de si començaran a fer pel·lícules d'X-Men i dels Quatre Fantàstics. Han recuperat els drets de Spider-Man, que els té la Sony encara, però els cedeix voluntàriament, diguéssim, perquè puguin participar.
Clar, aquest tema no l'entenia, perquè clar, jo dic, val, Spider-Man és DC, però és de Sony, llavors, clar...
Spider-Man és Marvel, eh?
Spider-Man, és que vas amb John Leo, jo em faig un embolic.
Sí, no. Spider-Man és Marvel i els drets els tenia la Sony, i la Sony, per això, els segueix explotant, però compartits amb en aquest cas amb Marvel Studios i amb la Disney, no? Faltaven els X-Men i els Quatre Fantàstics, que amb l'adquisició de la Fox per part de la Disney també passen a formar part d'aquest univers.
Clar, però tot això és com moltes mogudes empresarials que, a més a més, mouen moltíssims diners. No només ja ho hem vist amb l'estrena aquest cap de setmana, que ha sigut un rècord mundial, sinó també amb el marxandatge, no? És que, clar, ja és una gran indústria,
clar,
això.
Totalment, vaja, és una franquícia il·limitada. I fixa't, hi ha una cosa molt curiosa sobre això. En aquest repartiment de drets que et dic, la Marvel, suposo que no imaginant encara el que arribaria a ser Netflix, va vendre els drets televisius de les seves sèries, eren de Netflix, de Luke Cage, d'Iron Fist, de Jessica Jones, personatges potser no prou grans com per fer pel·lícules, però que a la televisió podien funcionar molt bé. clar, quan de cop Disney se n'adona de com de gran està sent Netflix, que ha fet cancel·lar totes les sèries automàticament i a partir d'ara crear les seves pròpies per al Disney Plus que arriba aquest any.
Disney Plus arriba aquest any. Nosaltres parlarem amb un dels responsables de Disney i el Formentera 2.0 el pròxim divendres i, a més, ja hem vist com Disney ja ha retirat de les altres plataformes Star Wars. Ara ja no pots veure Star Wars enlloc, ja, eh?
Ah, no? I això?
Des del Blu-ray. No, ja s'han guardat per quan surti la plataforma Disney.
Ah, val, clar.
O sigui, si tu vols veure, ara vull repassar tots els Disneys, no? Ai, tots els Star Wars, ja no pots?
No, clar, normal.
Ho han tret de la resta de plataformes
i
per quedar-s'ho ells.
Començaran a estrenar també les sèries de Star Wars en aquesta plataforma. Bé, evidentment, és la nova guerra que ve, tothom ho deia. Disney versus Netflix.
Doncs escolta, gràcies, Alfons, per fer-nos aquest diem curs express.
Això és com els jueus i els palestins, eh? O sigui, va tan enrere aquesta guerra que la gent ni recorda que Shazam i Capitana Marvel eren el mateix personatge, en el fons. Va començar a dir-se Capità Marvel i era DC, i ara és Capitana Marvel a la Marvel.
Sílvia, creus la nostra enquesta qui guanya?
Hem fet una enquesta molt ràpida i molt breu. Tu de qui ets, Marvel o DC? 82% Marvel, 18% DC. Força vots, eh? En 10 minuts.
Sí. Gràcies a tothom per la participació.